Camins.
Tenir unes vacances ja contractades permetrà no ser a la mesa electoral el 23J, el dia de les eleccions generals. Per tant, alegria, holgori, la festa de la democràcia està molt guai, però si tinc un creuer per el Nilo, que li donin. Tenim gent a la redacció contentíssima, eufòrica, amb aquesta notícia. En fi, no entrarem en detalls, però hi havia gent molt neguitosa, patint, suors freds i de tot. Vinga, comencem aquí aquesta hora de ràdio, la hora de ràdio de Camins, i us donem la bona vesprada d'aquest dijous 8 de juliol del 2023, dia 1 després d'un nou pas per aquest programa i per aquest estudi i per aquesta ràdio de Verónica García Morales, de la seva visita trisemanal, del seu temps aquí al Camins per escoltar-la, per aprendre, per reflexionar. Verónica, sempre és un luxe i se l'ha d'escoltar. Dia 1 també, després d'Alberto Gómez, que ens va portar de nou el seu univers de microcontes, ahir amb la participació estel·lar d'una oient, la Lara, que ens va enviar un microconte que va aixecar passions aquí al programa, podríem dir-ho així. La ràdio nocturna més pura en directe al Camins. Falsa ràdio nocturna. Si voleu recuperar els nostres continguts de la ràdio de Camins, podeu trobar-ho tot als nostres comptes de Twitter i d'Instagram, pilotats sempre per Maria José Mendoza, Maria José, Maria José. Recordeu, Twitter @CaminsEstel, Instagram CaminsEstel. Tenim també la nostra aplicació Radio Estel Oficial i una pàgina web, radioestel.cat, i el canal de YouTube, i més Estel és música, YouTube són vídeos que es van fent i es van penjant allà. Avui dijous tornem a la càrrega, començarem per l'actualitat amb la Júlia, amb la Carla i la Sílvia, que està de mani, ara connectarem amb ella a veure què ens explica. I tot seguit ens interessarem per l'abast d'una de les notícies del dia. Avui hem conegut que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha dictaminat aquest dijous que el reglament que regula els vehicles de transport amb conductor, les famoses BTCs, parlant de l'àrea metropolitana de Barcelona, vulnera les normatives europees. Això té conseqüències i els taxistes doncs, ja estan una mica neguitosos. Notícies que sempre tenen una resposta, un eco, podríem dir, per part de l'Elite Taxi, amb aquesta batalla legal que tenen en marxa. Ens visitarà l'Olivier Conte Laguilera, ell és el president de l'Elite Taxi, justament, i a veure què ens explica. L'escoltarem amb atenció. I a la part final del programa, ja ho sabeu, avui ens visitarà el grandíssim Salvador Aragonès, que ens portarà la seva versió d'Economia amb Valors, patrocinat per la Caixa, i rebrem la visita d'un gran amic del programa, l'economista Iván González, que s'apunta a la festa per donar-nos la seva visió del moment de l'economia i l'empresa. Ole! Carla, Júlia, Carla, Manis amb la Sílvia, Taxis enfadats, Salvatore i la seva versió d'Economia i la seva rialla, que no pot faltar. Des d'ara i fins les 9, benvinguts de nou a la ràdio nocturna. Avui el taxi molt present, demanarem un per posar-nos en marxa aquí a Radio Estel.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
De dilluns a divendres, de 8 a 9 de la vesprada, Camins, a Ràdio Estel.
Amb aquesta banda sonora tan suggerent, en fi, ens posem en marxa en aquesta vesprada de dijous. Us explico, i us explicaven també a l'informatiu una mica, que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha dictaminat aquest dijous que el reglament que regula els vehicles de transport amb conductor, les BTCs que coneixem des de fa anys, a l'àrea metropolitana de Barcelona, vulnera les normatives europees. Això és el que ha dictaminat. En concret, el Tribunal considera que tant l'autorització específica que es reclama ara com la limitació de les llicències en relació al número de taxis són restriccions a l'exercici de la llibertat d'establiment. Això és el que diu aquesta sentència. El Tribunal assenyala que l'exigència d'una autorització específica addicional i la limitació del número de llicències constitueixen restriccions a l'exercici de la llibertat d'establiment, perquè la primera limita, efectivament, l'accés al mercat als que acaben d'arribar, i la segona limita el número de prestadors de servei de les BTC establertes a l'àmbit metropolità de Barcelona. De tota manera, el tribunal admet que exigir una llicència addicional a aquests vehicles pot ser necessari per gestionar el transport, el trànsit i l'espai públic, i també per protegir millor el medi ambient. Per la seva part, Elite Taxi no ha estat, aquesta sentència no ha estat interpretada del tot negativament, ara ens ho explicarà el nostre convidat. Encara que tomba la proporció d'una llicència de BTC per cada 30 de taxi, aquesta és una realitat. Al contrari, Elite Taxi ha tret una mica petroli a la segona part de la sentència, la que autoritza una doble llicència per a les BTC en determinats àmbits, i per això el seu portaveu Tito Álvarez ha anunciat una aturada del sector per dimecres que ve, justament el 14 de juny, amb ocupació de la Gran Via, el Passeig de Gràcia i visita a peu de la delegació del govern espanyol amb un únic propòsit, pressionar una mica el Ministeri de Transports perquè possibiliti aquesta doble regulació de llicències en l'àmbit de transport interurbà. Ja sé que és una mica farragós, però ara el nostre convidat ens ajudarà a reflexionar perquè ens doni més detalls i ens qualifiqui com queda tot. Ens acompanya Olivier Conte Laguilera, ell és president d'Elite Taxi i molt simpàtic, perquè l'estat... és que ets molt simpàtic, Olivier.
Gràcies.
Has arribat i dic que ets un tio simpàtic. Olivier, bona vesprada.
Bona vesprada.
Gràcies per estar amb nosaltres. A veure, quin és, com a president d'Elite Taxi, quina és la teva opinió sobre aquest pronunciament del Tribunal de la Unió Europea pel que fa al sector de les BTC a Catalunya? Una primera valoració.
Home, sí que tinc que reconèixer que a nosaltres ens hagués agradat que ens hagués recolzat al respecte de l'U30, però siguem-ne realistes, era una cosa que ja es veia venir, que molt probablement perdríem. Perdríem perquè portem uns anys notant que hi ha una tendència neoliberal a Europa que cada vegada va ficant més la pota dintre, i els ciutadans europeus tenen que començar a ser conscients de que això va avançant, i avui aquesta sentència és una bona mostra d'això. Malgrat tenim la segona part de la sentència,
exacte,
que no és tan dolenta i ens podríem aferrar a ella.
Perquè sí, aquesta segona part de la sentència, per parlar-lo planerament i que ens entengui tothom, el que fa és dir, en principi, aquest 30 per 1 no, però sí que s'ha de demanar una llicència particular per saber, no?
Sí.
Quants cotxes estan circulant de cara, com a mínim, a lo que és el trànsit a l'àrea metropolitana de Barcelona. És això, més
sí,
o menys.
Bé, de Barcelona i de qualsevol,
ciutat
europea.
Sí, sí,
el problema que ens trobem és que arriba un moment que les ciutats ja no poden més. I això,
home,
això és una cosa que passa a Barcelona,
Barcelona,
perdona, i passa a qualsevol altre lloc.
Barcelona és molt accentuat, el tema.
No, no creguis, hi ha ciutats pitjors.
Pitjors? Com quina? Com quina?
Bueno, mira, mateix tinc un company que ha anat fa uns dies, pocs dies a Berlín, i diu, esto no es nada.
Ah, sí?
Sí, sí, diu que això és una bogeria.
Doncs
i això li tens que sumar, cada cop i volta vingui una plataforma i et digui, doncs ara vull posar jo els meus 25.000 vehicles contaminants dintre d'una àrea metropolitana d'un milió d'habitants perquè vull donar un tipus de servei o un altre, o qui diu vehicles diu furgonetes, o qui diu patinets, o qui diu motos. Hi ha un moment en què les ciutats ja no poden més. Barcelona ja no pot més, no pot tenir ni més vehicles. I qui diu Barcelona diu Madrid, Castelló, València o París. Si t'hi fixes, fa poc, ja ara no he aconseguit recordar quina era la ciutat, però va haver-hi una ciutat aquí dintre d'Espanya que va prohibir els patinets. Per què? Perquè estaven a tot arreu, a totes les voreres, a totes les cantonades, tirats de qualsevol manera. N'hi havia tants que la gent ja caminava per sobre d'ells i va dir prou, prou, perquè no podem. Ja, doncs això és una mica el mateix. El Tribunal de la Unió Europea diu... No podem restringir la llibertat de que una empresa vulgui establir-se dintre d'un lloc, però els ajuntaments, l'ens local, que coneix la seva zona d'actuació,
sí,
la seva
realitat,
ciutat,
sí,
pot dir, vale, molt bé, veniu, però veniu amb unes certes condicions.
Per tant, tu intueixes, ara entrarem en més detalls, però intueixes que aquesta sentència d'alguna manera obre la porta a que arribin noves empreses encara?
Podrien arribar-hi, sí, i tant. Per què no? Perquè al cap i a la fi, les que han vingut, ningú les ha cridat.
Aquí estan,
cridat,
aquí estan, s'han quedat.
I si volen venir més, podrien venir més, és clar, sí, sí, sí.
De fet, aquest desgavell que sembla ser que s'ha d'ordenar una mica ha fet referència avui el ultra conegut per tothom, el vostre portaveu, el Tito Álvarez. Tenim un tall, rius perquè és tremendo, eh?
És
tremendo el Tito, eh?
És un personatge que cal conèixer de prop perquè... Ara, jo t'asseguro que m'aniria... Mira, ara avui sí, és...
A on aniries amb ell? Fins a on? A la fi del món?
El 6 de juny va ser el desembarcament de Normandia fa un munt d'anys. M'aniria amb ell
a Normandia, eh?
Normandia,
a tomar la playa de Normandia,
sac,
Olivier.
Venga, sense cap problema.
Fantàstic. Doncs escolta, bueno, aquí, clar, perquè sí que té pinta de ser una persona bueno, doncs, molt entregada, no? Això sí que
molt,
se li ve,
molt
entregada. Doncs mira, el podem escoltar amb aquesta entrega seva en un tall que tenim d'avui mateix que diu que cal posar ordre a aquest desgavell.
También esperamos que ese apoyo que nos hemos dado ahora sea correspondido de alguna manera y la ministra, que es del PSC, es catalana, pues ponga orden a esto, pero ya no solo para Cataluña, sino para toda España. No se puede dejar al libre albedrío todas las costas de nuestro país colapsadas de coches negros sin control en manos de plataformas con gente precarizada y esto hay que poner orden.
Ara feia referència el Tito Álvarez al PSC. Uh-huh. Ell va demanar obertament i explícitament el vot per al PSC a les municipals.
Sí.
Tu creus que si ara finalment doncs no governa Collboni, com sembla ser que és una possibilitat molt real, no? Que sigui al final Trias pactant amb uns i els altres, això d'alguna manera pot repercutir negativament en certes negociacions o no?
No, perquè aquest missatge va ser llançat als efectes del que va fer el PSC els últims anys.
Considerava que era una bones gestions,
era
bones idees. Era ètic
dir qui ens ha defensat a l'àrea metropolitana de Barcelona i qui ha fet la feina grossa ha estat la gent que ha estat dintre del PSC. La senyora Sanz, la Rosa i tal. Llavors era ètic dir fins ara ha passat això.
Vale.
Nosaltres ho diem i ho deixem aquí i ell demanava el vot, jo vaig també votar a PSC però dintre del meu poble que és fora de Barcelona i era ètic dir aquí ha passat això, sigueu conseqüents.
Aquest pronunciament del Tribunal de Justícia d'Europa ara mateix té alguna repercussió directa en l'IT Taxi o no? O simplement s'ha de quedar a l'espera de veure què passa?
Bé,
condiciona alguna...
Això sí. És una part, és la meitat de la sentència, perquè aquí tenen que dir la seva altra meitat.
Quina és l'altra meitat?
Que ja ho haurem dit uns mesos. Esclar, és que no, encara. Ells diuen A... I aquí el Tribunal de Superior diu, el Suprem, perdó, diu B, però aquest B no el sabem encara. Ja.
Per tant, encara tenim...
Sorpresa.
Ja. Déu-n'hi-do, és una història que té molts reguitzells i moltes arestes. Escolta, Olivier, hem de fer una petita pausa, si m'esperes minut
cap
i
problema,
mig, i continuem encara, perquè volem que ens expliquis encara més, doncs, tota aquesta, com us afecta, quina és la vostra visió d'aquesta sentència que ha sortit avui respecte a les BTCs a Barcelona. Una pausa i tornem.
Ràdio Estel.
Els diumenges a 8:15 del vespre busquem i xerrem amb Àngels, les persones que posen les seves energies en aconseguir una societat millor, per conèixer de prop què fan i com ho fan. Àngels, els diumenges a 8:15 del vespre a Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel, el Garraf, 96.8. Camins.
Improviso lo llevo, mi amiga Paula Moreno lleva el control técnico como un arquero magnético. Vuelvo mañana también, porque a las 8 es la vesprada, es clara.
Amb Rafa Sanahuja.
Con María José juego en las redes sociales para que esta música se meta por tu cuerpo y por tus canales. Saludo para Carla y también a Julia.
Y otras personas que explican cosas.
Vinga, doncs seguim endavant. Tenim l'alegria de que ens acompanya avui l'Olivier Conte l'Aguilera, president de l'ITE Taxi. Estem parlant d'aquesta sentència que ha sortit avui. Continuem aquí a Ràdio Estel, l'estudi 1 de Ràdio Estel. Escolta, Olivier...
Digues.
Quines mesures considereu necessàries per garantir una competència justa entre taxi i VTC a Barcelona, a Catalunya, al món?
El que passa és que nosaltres, els taxis, no considerem que tindríem que competir contra les VTCs, perquè aquest és un altre sector totalment diferent. Nosaltres tindríem que ser més efectius dintre del transport públic de Barcelona, l'autobús i el metro. La nostra competència no són els vehicles de negre, que li diem, és l'autobús i el metro. I amb això sí que es podria competir tenint-hi millors horaris, millors vehicles, uns preus més econòmics, fins i tot si es pogués, no? El que passa és que siguem realistes amb el preu de les causes del nostre servei, carburants, assegurances i vehicles, que els vehicles han fotut una pujada espectacular, és difícil ser més econòmics, no? Però es podrien fer trucs que ja fan les empreses privades com Vueling o Ryanair o similars, que es podrien practicar, però bueno, són coses complexes perquè dintre del món de l'empresa hi ha coses que no es poden fer. No? Però no considerem que tindrem que competir contra les VTCs, perquè ells són una altra cosa totalment diferent. No tenen preus regulats, no tenen horaris regulats, no tenen vehicles regulats, les seves assegurances moltes vegades no són ni tan sols de vehicle de transport públic, són de vehicle privat. Que això és una sorpresa que molta gent s'està trobant, fins i tot en accidents greus a Madrid ha passat. Accidents greus, ferits, amb convalescència, sorpresa, l'assegurança no respon.
Escolta, i clar, ara m'estàs explicant totes aquestes coses que em semblen molt sensates. Com és possible que no s'arribi a aquest punt de manera senzilla? Per què costa tant?
El punt de
que aquestes VTCs, aquest sector que tu dius que no és competència vostra perquè funcionen d'una manera completament diferent, per què no se'ls equipara al taxi?
Perquè les plataformes disruptives que fan servir aquest tipus de vehicle s'empenyen en competir contra el taxi, que això és diferent, perquè elles juguen a fer el mateix que fem nosaltres, però sense les nostres regulacions i les nostres seguretats pel ciutadà.
Però i les persones que regulen les lleis, com és que no es posen les piles amb aquestes coses?
Bueno, aquí dintre de l'àrea metropolitana cal comprendre que sí que s'ho han posat, però això és una illa. Això és com l'Astèrix i l'Obèlix dintre de la península Ibèrica. Illes Canàries, Balears...
O sigui, Barcelona és l'aldea d'Astèrix?
És l'aldea d'Astèrix.
Respecte al taxi, ara mateix?
Totalment. Vale. L'àrea metropolitana de Barcelona és diferent. És diferent, sí, sí. I fora tenim l'exemple de ciutats com Madrid, que allò és campixa. I no té visos de millorar.
Per tant, com diria l'amic Joan Laporta, no està molt tan mal.
No està tan mal.
Però clar, sou solidaris, no?
Amb la resta, això ho fem, aquesta intervenció, el proper dimecres. És una lluita per ajudar tant als taxis de la resta de Catalunya, sobretot zones turístiques, franges costeres, com la resta de l'estat espanyol. La resta de l'estat espanyol té un problema gros i tenen que començar a posar-se les piles els taxistes i tenen que començar a demanar responsabilitats i reglamentació, perquè això ho diu ja el decret Ábalos des de fa 4 anys, a les seves administracions. I tenen que començar a fer-lo ja. I ja és el proper dimecres. Jo faria una crida, intentaria que els companys de la resta de Catalunya, no dic ja de segons on perquè queda molt lluny, vinguessin a la nostra manifestació del proper dimecres.
A quina hora serà això?
A les 9, a Torres Venecianes de la plaça Espanya.
Perfecte, i a partir d'aquí ja tota la...
Sí, fem la caravana, ens quedem al Passeig de Gràcia, anem a tocar el crustó a la delegació del govern.
Molt bé, molt bé. Escolteu una cosa... Quin impacte ha tingut la proliferació? És a dir, si tu dius que com a mínim aquí a Barcelona doncs les normatives, etc., no estem tan mal, però quin impacte ha tingut aquesta proliferació de les VTC al sector del taxi? És a dir, com ha estat l'abans i el després de l'arribada d'aquests vehicles?
L'abans era el taxi d'una persona, un conductor de tota la vida...
Sí.
I el després significa que tenim que començar a ser conscients de que potser igual tenim que donar servei en unes franges horàries més que en unes altres, que necessitem més conductors, també, I durant aquests anys el que sí que hem pagat amb creus les errades de l'administració amb els nostres ingressos. Perquè, aquests, per exemple, aquests 4 anys del decret Ábalos els hem pagat els taxistes amb els nostres ingressos, permetent que hi hagin gairebé 4.000 VTCs que estan fent el mateix servei que el taxi.
Ja per acabar, aquesta és una pregunta. Tinc la sensació que el taxista és d'una pasta especial. Això ja és una pregunta personal.
No ho sé, perquè...
No ho sé. Tinc la sensació que ser taxista implica, com a mínim, el meu cervell. És com ser, perruquer. Jo, al meu cap, un perruquer...
Ah, val.
Un perruquer té unes característiques.
Tracta de tercers, tracta les persones...
Té unes característiques, una empatia, una manera de...
Nosaltres li diem taxilogia.
Taxilogia,
sí.
Molt bé. Però no és que dissequeu res, no?
No s'estudia a les escoles del taxi, però als anys t'ho dona. Els anys t'ho donen, sí.
És fantàstic. A mi, jo soc molt partidari dels taxistes.
T'ho
Correu molt, eh?
Ah, sí?
Som molt currants, no?
Ah, no, currar.
Currar, però, treballeu molt, vull dir.
De córrer. Home, ets autònom.
No,
això
espero...
comporta que tinguis que fer un mínim d'hores per cobrir gastos. A més, els nostres ingressos, cal comptar que entre el 42-48% del que ingressem són impostos directes o indirectes cap a l'administració.
Mare de Déu. Amb...
Sí, bueno, però això és qualsevol autònom de seguida, si fa les comptes ben fetes, és el que surt, eh? No és cap veixinada.
Escolta, ha estat un plaer rebre't aquí a Ràdio Estel, escoltar-te. Espero que vagi molt bé aquest dia 14, que vagi molt bé. Que vol dir que a molta gent els tocareu els pebrots, però consisteix en això.
Que sapigueu que intentem sempre deixar el pas del bus lliure, un pas d'emergències lliure per bombers, ambulàncies, policia, etcètera. I que al Passeig de Gràcia aparcarem intentant no tallar les línies d'autobusos ni res per
l'estat. I si veus per allà el micròfon de Ràdio Estel, que segurament anirà la Sílvia Muñoz,
busqueu-me.
Exacte, ja li diré. Busca l'Olivier, que és fantàstic, i t'atendrà. L'Olivier Conte l'Aguilera, president de l'Elite Taxi. Moltes gràcies per venir a
vosaltres.
Ja. Gràcies. Vinga, fem una pausa i rebem Salvatore, que ja corre per aquí.
Ràdio Estel.
Hi ha milers de raons per triar Mémora quan has d'acomiadar un ésser estimat. Com a mínim, 8.760. Les mateixes cores estem al teu costat, atenent-te les 24 hores del dia, cada dia de l'any. Perquè som persones cuidant persones. Tria Mémora, a Tanatori de les Corts.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Rafa Sanahuja.
Bona vesprada a tothom. A tots vostès que ens recorden. I el Ferran Capdevila, un molt bon productor.
Molt.
I en Paula Moreno, que tal, els serveis tècnics.
Sí.
I és la nostra Millennials.
Camins.
Ràdio Estel.
Molt sèrie sempre, durant el programa. Després del programa ja no, eh?
Expliquem històries.
Milers de famílies depenen dels bancs dels aliments per garantir-se l'alimentació. Al teu edifici, al barri, a la teva ciutat. Tots tenim algú a prop a qui podem ajudar. Uneix-te a Cap Llar Sense Aliments. Fes-hi un donatiu mitjançant un Bizum al 38014 o entra a capllarsensealiments.org. La Fundació La Caixa i CaixaBank a favor dels bancs dels aliments.
Vinga, 21 minuts per arribar a les 9 de la vesprada. Ens endinsem després d'aquesta passejada en taxi. Que maco, l'Olivier. Molt divertit, molt proper, molt reivindicatiu, com ha de ser un taxista, sí senyor. Ens endinsem ara en la nostra secció setmanal, en dos entregues, l'entrega del dijous d'Economia en Valors, fins al final del programa, la nostra secció sobre el món de la vil pecúnia, també de l'empresa produïda pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials i patrocinada per la Caixa. És dijous, per tant, Lord Salvador Aragonès, bona vesprada.
Bona vesprada.
Espera, Salvador, farem una... Salvador,
sí.
El micro una mica més a prop de la boca.
Sí.
A veure, ara... Bona vesprada, Salvador.
Bona vesprada, bon vespre a tothom.
Fantàstic.
El primer lloc a vostès, a vosaltres, que feu possible el programa, perquè sou els que ens escolteu. Avui, 8 de juny.
8 de juny.
8 de juny és la festa del Corpus.
El Corpus Christi, sí senyor.
I hi ha indrets de Catalunya que ho celebren, i d'Espanya.
I d'Espanya.
Sabíeu que la primera processió del Corpus de la història es va fer a Barcelona?
No, jo no ho sabia.
La primera.
Fa poc?
Va ser fa 703 anys.
Bueno, fa poc.
Això consta en un document que va recollir el Consell de la Ciutat, que abans era l'Ajuntament, a l'any 1320. En el document s'invitava tothom a assistir a la missa del Corpus i a la processó posterior. Ara també es fa així, però serà el proper diumenge. Saps allò que deien? Hay tres jueves que lucen más que el sol. Jueves Santo, Corpus Christi i l'Ascensió. Doncs ja no és així.
Ja no és així?
Ja no és així perquè l'Ascensió ja no acaba dijous i el Corpus tampoc. O sigui, escolta'm.
S'ha encarregat la dita.
S'ha encarregat.
Bueno.
Però bueno, salutacions al nostre immillorable equip, al productor Ferran Capdevila i a la nostra cap de serveis tècnics, la cada vegada més riallera, Paula Moreno.
Doncs fet el teu speech inicial impagable, com sempre, i aquesta explosió per nomenar-la Paula Moreno que ha despertat la nostra audiència, sens dubte, és el moment de preguntar-te qui entrevistem avui, Salvador.
Doncs mira, avui tenim l'Ivan González, conegut per tots els oients de Ràdio Estel, que ens parlarà de la llei de l'habitatge i dels tipus d'interès. No està mal.
No està mal.
Ivan González és un home de banca, màster en Economia Social, i ha treballat com a tècnic de l'Ajuntament de Barcelona en el tema del petit comerç i petit consum. A més, ha treballat amb el Col·legi d'Economistes i amb el Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, amb un informe sobre la gent gran. Alhora que forma part de la intercol·legial que va estudiar aquest tema pels col·legis d'economistes, d'arquitectes, d'infermeria, de treball social i el Col·legi d'Advocats, entre d'altres.
Doncs ja el podem saludar. Un plaer, és un amic del programa, amic de la casa, amic de tothom. Ivan, bona vesprada.
Hola, bon dia, bona tarda.
Gràcies per estar. Escolta, has fet moltes coses, eh?
Bueno, unes quantes.
Has fet moltes... I t'has tallat el cabell. Això és per l'estiu?
Això és per l'estiu perquè, mira, em van mig enganyar. El meu perruquer tocallo, que també es diu Ivan.
Ah, sí?
Sí, saps això de quan dius dos dits i els dos dits són...
No em diguis res, a mi em passa constantment.
Sí,
jo arribo i dic dos dits, eh? I sempre em passa la màquina i així vaig per la vida, rapat. Vinga, va, entrem en matèria, analitzem una mica què està passant al món de l'economia. Comencem per la llei de l'habitatge, si et sembla, que acaba d'entrar en vigor. Els llogaters, doncs, no estan gaire d'acord perquè crea un topall al lloguer. Què hi dius tu, Ivan, al respecte?
Bueno, aquí tenim un exemple molt vàlid, o no tan vàlid, però sí molt aclaridor, perquè aquest topall al lloguer a Catalunya ja el tenim des del 2020. O sigui, ja fa 3 anys que aquest topall existeix a la nostra terra.
I hi ha una experiència.
Sí, sí, és una experiència i no positiva. Per tant, sí, sí.
Per tant, no podem ser massa optimistes.
No, en aquest sentit, la nova llei de l'habitatge té moltes més coses, eh? Però en aquest cas concret d'aquest topall, la veritat és que no. Bueno. Una cosa és fer un punt concret que dius no podràs pujar durant el 2023 més d'un 2%, o durant el 2024 un 3%. Són casos concrets, moments concrets, bueno, que sí, tenen una raó de ser. Però un topall al preu de l'habitatge sense abans, que és el problema que hi havia el 2020 i el mateix que hi ha a dia d'avui, sense abans assegurar que els propietaris tinguin una seguretat jurídica de que cobraran, és complicat. És complicat.
Sí, la llei, com has dit, té més coses.
La llei de l'habitatge,
sí. Que d'alguna manera deixa de castigar els ocupes, no? En nom de no se sap què, ho podries explicar, Ivan?
A veure...
Difícil. A veure, aquí el problema està en que el problema o la virtut, depèn de qui li preguntis, que el dret a l'habitatge està per sobre del dret a la propietat, cosa que podem entendre amb un matís, perquè evidentment tothom té dret a l'habitatge, això està claríssim. No? Aquí el quid de la qüestió està qui ha d'assegurar aquest dret. No? Ha d'assegurar els ens públics o ha d'assegurar el privat? I aquí aquesta llei de l'habitatge fa trampes al solitari, com es diu en castellà, i dificulta els privats en quant al seu dret a la propietat. De fet, i llegeixo que abans deia que portava avui molts papers per no errar.
A veure.
Per exemple, per posar un exemple, t'ocupen la teva vivenda, demanes el desnonament, que tothom diu 24 hores, mentira, i la nova llei diu no s'admetran demandes de desnonament fins que, 1, s'aclareixi si l'immoble constitueix l'habitatge habitual de qui l'ocupa o no. Per tant, aquí en el nostre país...
Hi ha una salvetat, sí.
Clar, en el nostre... Sí, sempre hi ha excepcions, però vull dir, com a norma general, què has de dir? És el meu habitatge, diguem-ne, el meu habitatge habitual. però si tu, o potser els nostres pares, que és més habitual que tinguessin la seva vivenda a la platja, no és l'habitual, sinó que és el de platja o de muntanya...
I en aquest cas què succeeix?
Doncs que en aquest cas has de fer una mediació.
Vale. Vale. Amb els ocupes?
Amb els ocupes, sí. Oh. Sí, sí, sí. De fet, també has de fer una mediació en el moment que siguis un gran tenidor. Uh-huh. Vale? Gran tenidor...
5, ara són 5.
Penseu el que anava a dir, que han baixat de 10 a 5. Uh-huh. Que tampoc és ben bé cert això, eh? La llei diu 10, eh? El que passa és que la llei deixa les comunitats autònomes doncs rebaixar fins a 5.
Val.
I aquí, nosaltres aquí, que som més papistes que el papa, hem dit que 5. Vale?
Sí.
Ah. Però a més, el gran tenidor ha de demostrar que és gran tenidor. Si, jo no et desocupo la vivenda fins que tu em demostris, primer, que és el teu habitatge habitual, i segon, si ets gran o petit tenidor. Perquè si ets gran o petit tenidor... actuaré d'una manera o d'una altra com a llei. Uh-huh. Que això també és que una llei actuï de diferent manera, depenent de certs factors, doncs...
No sé. Tinc la impressió, Ivan, ara em desgranes més detalls, si vols, sí. I comentes el que vulguis.
Ara ha sortit una notícia, Ivan, que una senyora propietària va vendre el seu pis i va dir, bueno, una vegada venut i cobrat, doncs diu, bueno, ara me'n faig ocupa d'aquest pis. És veritat,
O sigui, el ven i es queda, el pis.
Sí, ara està en aquell pis i hi ha qui la tregui. Fa 3 mesos que esperen els nous propietaris que aquella senyora se'n vagi. O sigui, hi ha situacions realment kafkianes.
Explicat així, té un punt còmic. Sí. Però per a la pobra família...
Té un punt còmic, però no pel comprador.
No, pel comprador, evidentment, no s'estan rient. No. Escolta, no, jo el que volia dir és que tinc la sensació que en aquest país, en general, quan es treu una llei o es modifica una llei, no mai es fa bé. És que jo no escolto una llei que tothom digui, oye, què bé aquesta llei, perfecta, no sempre hi ha pegues...
D'entrada has de tenir present que res està a gust de tothom.
Bueno, val. Però un consens, un mínim consens de dir, bueno, vale, sí, no sé, costa una mica.
Sí, costa una mica, perquè aquí encara que ara volem entendre que no existeix un bipartidisme, que ara està molt de moda, ara això que ha dit el Pedro Sánchez, de fer 6 debats i els altres han contestat, ei, que ara som 4 partits, no som 2. Però al final la mentalitat és bipartidista. I per tant, sempre hi haurà els que diuen que sí i els que diuen que no.
Sí, bueno, efectivament, sí. Escolta, per altra banda, hi ha uns... estan molt disparats els preus, els preus de l'habitatge.
Una disparitat de preus, sí.
Hi ha una... Ah, disparitat, és que he llegit malament. Disparitat de preus. Per exemple, hi ha habitacions que es paga 500 euros mensuals, per una habitació, Estem parlant, i hi ha pisos de 1.000 euros, aquests són... cada vegada són menys, Com és possible això? Hi ha una explotació, per exemple?
Aquí hi ha dues qüestions bàsiques. Una és molt senzilla, és l'oferta i la demanda. O sigui, a dia d'avui, desgraciadament, fins que no es resolgui aquest desequilibri entre oferta i demanda, els preus continuaran pujant. I a dia d'avui, reitero, aquest desequilibri existeix. I existeix sobretot a les grans ciutats.
Escolta, aquest matí ha passat per aquest estudi al programa del matí a Ràdio Estela, amb Pol Massà, el Xavier Trias.
Sí.
I ha dit que ell considera que la solució és fer habitatge.
Sí, sí. Sí, estic d'acord. El problema no, però el problema és... Sí, 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 estic d'acord,
parlava
però una raó molt senzilla.
Parlava de 20 anys endavant, eh?
No,
clar, això no es fa...
T'anava a dir, aquí hi ha dues qüestions a tenir en compte. Sí, estic d'acord, d'entrada, s'ha de fer més habitatge. Però aquí hi ha una dualitat. O sigui, la primera és s'ha de fer més habitatge, però també s'ha d'aprofitar el vell, perquè hi ha molt habitatge vell que no s'està utilitzant. Vale? I el nou habitatge és justament el que acabes de dir tu. Aquí a Barcelona, per exemple, no hi ha espais. I si hi ha espais, són solars, que d'entrada has de gastar X diners en posar-los en solfa per poder fer un habitatge, has de construir-lo, i vas sumant, no sé si 20 anys, vale? Però sí que uns quants anys. O sigui, quan a mi em sembla que va fer molta gràcia, les noves legislatures a qualsevol lloc, una legislatura són 4 anys. Mm-hmm. Farem 5.000, 10.000 habitatges, sigui del color que sigui, La meva pregunta és sempre la mateixa.
Això no es pot fer.
Com? És que és impossible.
Això és fum.
Clar, és que és tal qual. O sigui, que farem 5.000, 10.000 habitatges, perfecte, però no ho diguis en aquesta legislatura, perquè és estadísticament impossible.
És una qüestió de temps, no? De temps i de possibilitats. Sí, Salvador.
La llei contempla, Ivan, que existiran zones anomenades tensionades, no?
Tensionades.
On hi habita més gent, no? Com és el centre de les ciutats.
però hi haurà un problema, segurament, perquè on comencen i on acaben les zones tensionades.
De fet...
Perquè una zona tensionada, la definició quina seria, Ivan?
Bueno...
D'entrada no està feta la definició.
Ah, vale.
Sí, sí, sí. Sí. Aquesta llei, penseu que està feta d'una manera bastant àmplia i l'hora bastant laxa, perquè deixa molts matisos a les comunitats autònomes.
Sí,
molts.
Aquest concretament.
I aquest concretament no està definit, perquè cada comunitat autònoma pot definir el que per ella és una zona tensionada. Uh-huh. Però tornem. Aquí ja tenim això. 2020, la llei de la Generalitat de Catalunya ja contemplava aquestes zones tensionades. De fet, es va crear un índex específic, un índex que podies treure de l'IDESCAT, de la web de la Generalitat de Catalunya, en la qual et deia fins quin ventall, per exemple, de preus de lloguer podies aplicar depenent de les zones. I les zones tensionades, reitero, amb la llei del 2020 de la Generalitat, perquè sí, amb l'actual encara no està, vale? El que et deia era centre de les grans ciutats. Uh-huh. I no tants grans ciutats, perquè hi havia centre de Manresa, centre d'Igualada, centre de Terrassa, bueno, no sé si és més gran que les altres que he dit, però bueno,
Reus,
centre de Reus. Vull dir, clar, al final era centre de les grans ciutats i de les petites ciutats i de les mitjanes ciutats, vale? Això és el que definia la llei catalana. Aquesta, ja et dic, encara no se sap.
Sí. Escolta, va, parlem dels canviem una mica de tema, parlem dels tipus d'interès, vale? El Banc Central Europeu ha dit que encara pujaran, han de pujar els tipus d'interès. Avui estem a un 3,75%. Sí. En el cas d'Espanya la inflació està ja per sota d'aquest tipus. Què preveus, Ivan? Què pot passar?
D'entrada que això és una desacceleració a dia d'avui,
Val.
Sí, pensa una cosa, pensa en per què es pugen els tipus d'interès. Després parlarem si és una forma correcta o no correcta, errònia o no errònia, desfasada o no desfasada, això cada un té la seva opinió, no? Però uh-huh, el tipus d'interès es puja per una raó molt senzilla, per intentar frenar la pujada dels preus. Ojo, per intentar frenar la pujada dels preus, no perquè baixin els preus. Aquí també hi ha una confusió.
Val,
sí, la pujada de tipus no farà baixar els preus.
És un bon matís.
Vale?
Que no
intentarà frenar-los,
no,
però no baixaran els preus. Vale?
Perfecte.
Això, primer matís. Segon matís, hem de pensar qui puja el tipus d'interès. El Banc Central Europeu.
Vale.
No ho posa Espanya, ni Itàlia, ni França. Per què dic això? Perquè, per exemple, la inflació a nivell europeu està al 7%. Per tant, la inflació a nivell europeu dobla el tipus d'interès actual. Que certament la inflació aquí a Espanya és més... Està,
però Espanya sí, està baixa.
Està més baixa, bueno, al 3,2.
Sí.
Vull dir, i això doncs... la inflació, si no comptem la subjacent, que està més alta. Però bueno, 3,2. Tipus d'interès 3,75 a dia d'avui. Però també penseu, per què dic que estan de desacceleració? Si mireu les dades estadístiques de l'any passat, per exemple, que és quan va començar a pujar el tipus d'interès del Banc Central Europeu, ho pujava de 3 quarts de punt a 3 quarts de punt, o de 0,75 a 0,75. Ara què ha fet? Ara ha pujat de 3,5 a 3,75. Per tant, realment ha pujat només un quart de punt. Uh-huh. Vale? Quines són les perspectives? No ho sé. La veritat, no ho sé. Continuarà pujant, segurament,
No, no, ja l'he avisat que tornarà a pujar.
Sí, però vull dir, aquest quart de puntet, o sigui...
Sí, el 4% arribarà més o
menys. Poseu-vos dades, si voleu. Reunions del Banc Central Europeu, 15 de juny, 27 de juliol, 14 de setembre, dades que possiblement poden pujar.
Podem marcar-ho en el calendari.
Exacte,
a veure què passa.
A veure què passa.
Ivan, ara es fan poques hipoteques. És a dir, les hipoteques han baixat més d'un 20%, però els preus dels pisos continuen al mateix preu o més.
O més.
Més. Com s'explica això? O sigui, és difícil cada vegada fer una hipoteca, perquè et demanen fins i tot el número dels pantalons que portes, però els pisos no baixen de preu.
Home, l'habitatge, de fet, si és veritat, a Catalunya s'ha encarit un 3,5%. Però, bueno, ojo, aquí també tornem a la frase que he dit abans. O sigui, vull dir, fins que no es resolgui el desequilibri entre l'oferta i la demanda, els preus continuaran pujant. Aquí és el mateix problema. També és veritat que els bancs han après del passat. També és veritat que a dia d'avui la mora o la morositat torna a estar una mica més alta del que hauria d'estar. Vale? No vull dir, ostres, tornem al 2008. No, no. Però sí que és veritat que tornem a pujar una mica. I també és veritat una cosa que la gent no sap. Dels 25.000 pisos que s'han venut l'últim trimestre aquí a Catalunya, l'últim trimestre que tenim dades, gener, febrer, març d'aquest 2023, 25.000 pisos.
Fins a l'abril.
Abril no. Gener, febrer, març. Bé, és quan tanquen.
Perdó, març, fins al març.
D'aquests 25.000 pisos, ojo, amb préstec hipotecari un 44%. Tu, que significa que la resta, i perdoneu-me la paraula no, no gaire econòmica, a tocateja.
Caix.
Sí, sí. Això també hem de tenir-ho present.
Això vol dir que...
I escolteu, és fascinant la conversa, però hem de fer una publicitat i escoltar una falca de la Caixa, i va, no marxis. Escolta'ns, que farem dos notícies i gràcies per estar amb nosaltres. Jo crec que avui ens ha ajudat molt a entendre el panorama actual. Gràcies. Vinga, la falca i tornem.
El que t'agrada, el que t'emociona, el que et fa estremir, el que t'espera. Cultura, art, ciència, pensament, literatura, arquitectura, disseny, cinema, història, música. Neix CaixaForum Plus, una nova manera de connectar amb tota la cultura i la ciència a l'abast de la mà. A què esperes? Descarrega-te-la. CaixaForum Plus, Fundació La Caixa.
Vinga, Salvador, a veure, mira, m'ha sortit un valencià ahí, perquè m'ha arribat un missatge parlant de paella valenciana i tinc el valencià al cap ara mateix.
Sí.
A veure què m'expliques, Salvador. Es celebra la Fira de la Logística de Barcelona per tal d'analitzar com va l'eficiència de totes les organitzacions i empreses per tal de fer que el repartiment de béns i productes sigui cada vegada més barat i ecològic. Salvador, com
sí,
tenim això?
Sí, perquè és bàsic per una empresa no solament produir bons productes,
sí,
sinó també abaratir la seva distribució.
Uh-huh.
I avui, aquest Saló del Sil, que se celebra aquests dies a la Fira Montjuïc, intenta això, o sigui, abaratir els transports i tot el que és la logística,
uh-huh,
sobretot, diríem, mirant les noves tecnologies, no? Els Big Data, la intel·ligència artificial...
Sí.
En fi, tot això s'aprofita per abaratir la distribució. Si tu tens un bon producte, però no el saps fer arribar al consumidor, és a dir, no el saps distribuir bé, amb preus baixos, ja has begut oli, perquè sempre n'hi haurà un altre que traurà el producte, que potser no serà tan bo, però t'arribarà al moment i a l'hora que tu el necessitis, no?
Uh-huh.
Al Saló Sil hi participen 650 persones, de les quals un 40% són internacionals. A més, dins del Saló Sil es celebra el més gran congrés de logística europeu, que es diu Eurolog.
Vinga, no tenim temps per més. Deixa'm fer un titular important. Després de batre el rècord de vendes a Espanya, la marca de cotxes Tesla, d'Elon Musk, estudia construir una planta de cotxes elèctrics justament a València, amb una inversió de 4.500 milions d'euros. Aquesta seria la sèptima gigafactoria mundial de Tesla. No tenim temps per més, Salvador?
Sí.
Seria una bona notícia. Podríem fer-la aquí, també, no?
Sí, però és que veig que han perdut aquí el tren de l'automòbil.
Han perdut el
tren de les baralles i tot això que hi ha hagut a Catalunya.
Molt bé.
Realment no venen.
Salvador, mil gràcies. Vinga, escoltem el
endavant consell. Endavant les atxes,
escoltem, tu. Escoltem el consell de la Caixa i recollim el programa.
Milers de famílies depenen dels bancs dels aliments per garantir-se l'alimentació. Al teu edifici, al barri, a la teva ciutat, tots tenim algú a prop a qui podem ajudar. Uneix-te a Cap Llar Sense Aliments. Fes-hi un donatiu mitjançant un bisum al 38014 o entra a capllarsensealiments.org. La Fundació La Caixa i CaixaBank a favor dels bancs dels aliments.
Vinga, a punt d'arribar a les 9 de la nit, 9 dijous de la segona temporada de Camins, amb un home que en altra vida voldria haver estat taxista en Nova York, Ferran Capdevila a la producció.
Júlia,
El Ferran, volia ser taxista en Nova York.
No, productor.
M'ho he dit abans, jo hagués estat un bon taxista en Nova York. És millor productor, segur. Tenim també a la Júlia Julve i Carla Buigas a la redacció, avui en la participació especial de la Muñoz, de Sílvia Muñoz, des d'una nova manifestació. La nostra segona vida, la virtual, és a les expertes mans de Maria José Mendoza i la clau de tot plegat. Una riallera, cada vegada més riallera, Paula Moreno, la nòvia de Radio Estel. Ara, de seguida, més informació en el butlletí de les 9. Salutacions pels qui ens escolteu en la repetició de les 6 del matí. Ánimo, chicos. Nos volvim a il·lusionar en matinar un divendres. I pels del directe, que acabeu de passar una bona nit de dijous. Nosaltres que ho deixem aquí, però tornarem demà, dia de Totum Revolutum, i secció amb la Carla Buigas, que ens farà aquesta demostració de que sap fer varietes. Per tant, què farem, Salvador?
Camins.
Farem camins, si és que no cal.
Hem de fer camins.
Hem de fer camins. Sempre. No s'ha d'aturar un, eh?
No.
No t'has d'aturar. Has
no,
de seguir.
Seguir, endavant. I per això he dit abans. Endavant les atxes, tu.
Endavant les atxes. Farem camins. Bona nit.
Bona nit.